Recordeu, fa 20-25 anys hi havia tres grans estrelles en el món de l'antivirus, que era imprescindible. Recordeu, quan compràvem un ordinador, quan ens instal·làvem l'Office, ens deien, no faci res sense l'antivirus. I podíem optar per al Norton, per al Panda, que era així divertit, aquella cara dos Panda, o el McAfee, la gran estrella dels antivirus. I aquest McAfee es deia McAfee perquè el seu inventor, la persona darrere d'aquest antivirus, deia John McAfee. Actualment té 75 anys i va ser una de les grans estrelles de Silicon Valley, de San Francisco, del pol informàtic de les noves tecnologies més punyent, més important del món. I d'allà, de ser un milionari amb 100 milions d'euros de dòlars de patrimoni, va passar ara a estar tancat a una presó espanyola. Parlem de la seva història, en aquest cas, amb en Pol Pareja, periodista que ha fet un autèntic tour de force d'investigació i recerca per donar amb aquesta persona i entrevistar-lo a la presó de Brians, de Can Brians, a Barcelona. Molt bon dia, Pol.
Hola, bon dia, com esteu?
Gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Illa aquest matí. John McAfee, 75 anys, inventor d'un dels antivirus més potents, si no el més potent, el més popular del món, del que treia molta pasta. 75 anys, com acaba aquest senyor que podria tenir la vida resolta i estar, entrant a Tinder o jugant al Buscamines i prenent un mojito a una presó?
Doncs, el que l'ha portat a la presó sobretot ha sigut la seva voluntat de no pagar impostos a Estats Units, perquè té una investigació per diversos anys per no haver presentat, diguéssim, la seva declaració pertinent d'impostos. I això és el que va fer que el detinguessin fa ara ja un mes i mig a l'aeroport de Barcelona. I, bueno, ara està des de llavors està a la presó de Brianzo, com has dit, i esperant a veure el judici sobre la seva possible extradició als Estats Units.
Com acaba aquest senyor a Espanya? Quan comença la seva, diríem, el seu col·lapse, la seva decrepitud empresarial?
Doncs seria difícil trobar un moment exacte, no? Però sí que un dels moments que el marquen, jo crec que és el crac del 2008, que en aquell, uh-huh. en aquell moment doncs, tenia molts diners invertits en accions i en el mercat immobiliari.
Fins llavors era un tio respectat, un empresari, un emprenedor, que li havia anat bé les coses. Fins al 2008 no té aquest punt excèntric, que és un...
Bueno, jo crec que ell havia tingut una joventut sí, bastant moguda, amb molt de... de drogues i, diguéssim, yeah. sempre s'havia definit com una persona addicta al sexe i addicta a les substàncies, però sí que és veritat que es va rehabilitar d'alguna manera i des de l'any 83 fins al 2008 que passa això i sí que es converteix en una persona amb molt prestigi en el món tecnològic. Jo crec que ell sempre un punt excèntric segur que sempre l'ha tingut, però en tot cas és a partir de 2008, 2009, 2010 que tot li comença a anar més malament, es comença a juntar amb gent més rara, diguéssim, i comença ja, diguéssim, el seu viatge cap als subterranis de la vida, diguéssim.
Cap al pou. 2008, recordem, la crisi financera global, i passa de tenir 100 milions de dòlars de patrimoni a tenir-ne 4 o 5, no?, de cop.
Sí, tal. Això és almenys el que ell explica. S'ha de dir que tot el que ell explica agafant pinces, no? Perquè és una persona doncs, que sempre ha recorregut una mica doncs, a l'engany, a l'exageració. Ja des de quan era empresari de l'antivirus ja es diu que ell sempre intentava exagerar molt els perills que podien tenir els virus informàtics doncs, per enriquir-se a ell, no? I fer que la gent pensés que era molt necessari el seu producte.
Sí, ho va aconseguir.
Sí, des de luego sí. I és en aquell moment que ell se'n va viure a Belize i bueno, comença... una espiral, diguéssim, de destrucció personal que és el que l'acaba portant fins a la presó a dia d'avui.
D'acord. Ella es troba que, en fi, ha perdut bona part del seu patrimoni, en qualsevol cas segueix tenint 4 o 5 milions de dòlars de patrimoni que a tothom sí. donaríem, un ronyó per això, no? Llavors, doncs, ell dius que viatja a Belize, no? Se li creuen els cables i viatja a Belize i diu, vaig a reinventar empresarialment, no?
Sí, 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 ell s'instal·la allà i comença diversos negocis a la illa, des de, diguéssim, cafè, puros, taxis aquàtics, i hi ha una altra cosa que jo crec que el que marca més, que és que obre un laboratori on ell pretén doncs, trobar nous antibiòtics a través de, de les plantes, no? I llavors contracta una investigadora formada a Harvard molt bona, li posa un laboratori, li posa treballadors, i és en aquest moment que ell comença doncs, a diguéssim, estar més paranoic, a pensar que l'espien, que el vigilen, i cada vegada doncs, es va protegint més i va contractant personal de seguretat molt armat, i bueno, allà és quan una mica jo crec que hi ha aquest clic, no? que es comença a rodejar de gent molt dolenta, comença també a deixar la seva dona tota la vida i s'ajunta doncs, amb una prostituta menor d'edat.
Però com? I... sí, o sigui, el teu o sigui, el teu passa de ser un dels gurus de Silicon Valley a Belize, al Carib, amb un exèrcit, diríem, privat, amb Kalashnikovs i tal, una menor, una lolita a qui li paga, i volguent fer antibiòtics naturals. O sigui, la combinació, diríem, més estrambòtica possible, més excèntrica, no?
Sí, tal qual, tal qual, tal qual. I, bueno, més enllà de la dona aquesta menor d'edat, en té vàries, no? Al final ja en té 5 o 6, ell els hi posa una cabanya en el seu recinte de cadascuna.
Mare de Déu!
Sí, i és en aquest moment que les autoritats de Belize pensen que ell està produint drogues en aquest laboratori i li fan una redada bastant, bastant important. És veritat que no li troben res, però ell ja sí que comença a pensar doncs, que el govern de Belize doncs, vol acabar amb ell, etc. I després d'això hi ha un cas que explica un altre reportatge, no? Que és que un dels seus veïns, que amb el que tenia problemes, perquè el John McAfee tenia gossos i feia molt soroll, doncs es va encarar amb un veí que el va denunciar a les autoritats pel soroll que feien aquests animals, i al cap de 2 dies doncs, aquest veí se'l van trobar assassinat en un toll de sang.
Ai. O sigui que el tio viu en una casa, a més a més té cans, i els cans molesten un veí, i de cop i volta el veí apareix mort. D'acord.
Tal qual.
I clar, la policia havia anat a buscar perquè pensava que cultivava droga, no era així, suposo que la paranoia és màxima, no se sap ben bé què va passar amb el veí, però ell què fa? Suposo que entrar en paranoia total i fot el camp d'allà, no?
Sí, ell fuig, i llavors això és aquest cas que sempre mai se sabrà què ha passat. Ell sempre explica que ell no està imputat allà per cap assassinat, però és veritat que la policia va anar-lo a interrogar i ell, en comptes d'atendre la policia, va fugir del país. I des de llavors bueno, va estar uns anys una mica fora del radar, fins que el 2016 o així torna a reaparèixer que volia liderar la candidatura del Partit Llibertari a Estats Units. No va guanyar aquelles primàries tampoc, però llavors ja una mica torna, diguéssim, a la palestra, no? I torna a ser un personatge públic i és quan entra en el món aquest de les criptomonedes.
Val, món de les criptomonedes, un món del que a poc a poc anem coneixent coses. Hi ha molta gent que apareix és l'aposta del futur, hi ha gent que senzillament hi vol invertir com un altre negoci de tipus financer, la borsa, en fi... se n'ha parlat molt del Bitcoin els últims anys, i ell va parar a un hotel abandonat a Cambrils, a la costa de Tarragona, mig abandonat, al soterrani d'aquell hotel, que és una granja de bitcoins, una granja de criptomonedes. Què és això?
Bueno, és difícil d'explicar pels que no estem, posats en aquest mundillo, però és, diguéssim, una granja de criptomonedes, és l'existència doncs, de molts ordinadors que treballen, diguéssim, contínuament 24 hores al dia fent operacions informàtiques amb l'objectiu de trobar més criptomonedes en el sistema. I això és el que és una granja de criptomonedes, sí. Així, molt, molt resumit.
El que volen és trobar-les, localitzar-les en molts ordinadors per fer negoci, per comprar-les i després, diríem, especular amb elles, no?
Bueno, no és que les compris, és que les trobes i llavors ja són teves.
Ah, les trobes, eh? Com...
Sí.
D'acord.
Sí, sembla més complicat d'entendre. Si resumit, pels que no en sabem massa, vull dir que
sí.
Persona que en sap t'ho explicaria durant un quart d'hora, no? Però si molt resumit vindries això.
Aleshores, ell se'n va parar allà en aquest hotel, que tinc entès que estava, doncs, diríem, custodiat per russos, els russos, diríem, amb cara de pocs amics, i viu allà, aquell soterrani, i fa veure que està viatjant pel món.
Sí, bueno, això va ser sobretot els mesos del confinament i aquests últims mesos. Tot això ha sigut doncs això, des de principi de 2020 fins ara, que fins al moment en què el detenen, ell, doncs sí, està ell, la seva base la té allà, però sí que en el Twitter doncs, va simulant doncs, que estava a altres llocs del món i de més, però les fotos que penjava doncs, indicaven que realment estava en aquesta zona de Cambrils, que és a prop de Tarragona, i van haver-hi diversos usuaris de Twitter doncs, que van intentar, bueno, van començar a mirar els seus vídeos, les seves imatges, i les van geolocalitzar i van dir, escolta, si aquest senyor no està a Bielorússia, com diu, o altres països, sinó que no s'havia mogut de la zona de Tarragona.
D'acord, i llavors... quan ell entra de nou en paranoia i veu que li estan doncs, trepitjant els talons, intenta fugir d'aquesta soterrani on viu allà entre russos i ordinadors?
Bueno, ell, diguéssim, es va movent, o almenys ho intenta, i a l'agost ja va intentar anar a Alemanya, que no el van deixar entrar, i és a l'octubre, a principis d'octubre, que ell torna a marxar. No sé on, no se sap on anava, però és en aquell moment que és quan el detenen a l'aeroport del Prat.
Perquè hi havia una ordre de recerca i captura per ell, o sigui, la policia diu, ep, aquest l'hem d'enxampar.
Sí, tenia pel tema que t'he comentat al principi, de les seves declaracions d'impostos, durant els últims anys ja sembla que, doncs, que ha guanyat molts diners amb el negoci de criptomonedes i doncs, ell no havia declarat els impostos doncs, des del 2014 fins al 2019, crec.
I d'allà l'agafa la policia i, senyor, te'n vas engarjolat. I se'n va a la presó de Brians esperant que decideixi la justícia espanyola si l'envien als Estats Units o no. Ell té plena confiança en la justícia espanyola i creu que no l'extradiran als Estats Units. I, entretant, ell va fent un dia a dia de la presó, no?, amb un Twitter. Diu que si està la mar de bé,
sí.
No?
Sí, això va dient, i després també li vaig enviar un qüestionari que després em va respondre algunes preguntes, altres no, però sí que a través de la seva dona, que és qui el visita a la presó...
Quina dona? Quina d'elles?
És una altra, no és ninguna de les que, amb les que estava a Belize, és una dona que es diu Janis McAfee, i és a través d'ella que ara gestiona el seu compte d'usuari de Twitter i suposo que quan es veu per telèfon doncs, li va explicant anècdotes i ella les va tuitejant en el compte del John McAfee. Sí, des de llavors, doncs, quasi cada dia o cada dos dies doncs, va penjant mini-relats de la seva vida a la presó, en aquesta presó catalana.
Molt bé. I què explica? Què fa? Fa flexions? Llegeix?
Bueno,
juga escacs?
Bueno, explica una mica la gent amb la que es relaciona. Diu que... bueno, això no ho diu a Twitter, això ho va dir les respostes que m'ha enviat, doncs que ella estava molt a gust a la presó, que deia que les condicions eren molt bones comparat amb les presons dels Estats Units. I, bueno, si algú si es vol anar-lo seguint, doncs us recomano que li seguiu al Twitter i veieu una mica les coses que va posant. Són bastant excèntriques, a vegades amb un punt de cinisme. I, bueno, hi va fent el seu dia a dia ja a través de les xarxes socials.
Molt bé, escolteu, us rematem a aquest reportatge d'en Pol Pareja per el diario.es. John McAfee, de Gurú en Silicon Valley, a una prisión catalana. Las cárceles aquí son como el Hilton comparado con Estados Unidos. El diario.es, article, un reportatge ben fet, molt interessant, d'en Pol Pareja. Per cert, entro a la pàgina web d'aquest reportatge i saps què mesura el cantó?
Què?
Norton Antivirus. Un anunci de Norton Antivirus. Per...
mira, això ja saps que
els algoritmes.
Sí. Els algoritmes, exacte.
Molt bé. Amic segur dels algoritmes, en Joan McAfee, també.
Exacte, segur.
Gràcies, Pol. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu.